Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope, el dia en què sabem que els veïns del número 5 del carrer Batràs de Reus denuncien que continuen sense llum després que la companyia tallés el subministrament per risc d'incendi, ja que a l'edifici hi havia gent connectada de manera fraudulenta a la xarxa, hi havia pisos ocupats. Fa 7 dies que la vintena d'afectats, entre ells menors, s'il·luminen amb espelmes. Alguns han passat uns dies en fondes i pensions, però atenció, perquè sembla que fins que no és fàcil la reparació de la instal·lació, no es podrà tramitar novament l'alta del servei. El pressupost de reparació puja a 10.000 euros. Avui al programa començarem, com sempre, repassant tota l'actualitat. Tornen també avui els companys de Curto López Abogados amb una nova tanda de consells per resoldre possibles dubtes que tinguin sobre la taula. A partir de la una agafarem la Nacional 240 avui per fer-los una proposta molt especial que té a veure amb la tarracorromana i els calçots. Avui estarà content el Ricard. I per acabar, a partir de 2:15 parlarem també amb el Jordi Cervera. Atents avui perquè farem amb ell una connexió molt i molt especial. Ja els avanço que no serà aquí a l'estudi. Però, a banda d'això, si s'havien quedat amb gana després de la calçotada, també els proposo anar a fer una clotxa. Serà el proper diumenge a Darmós, a la Ribera d'Ebre. En parlarem a la darrera mitja hora del programa. Serem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin, ens poden escoltar en directe a través del web o l'app de Cope. És molt fàcil, ja saben que només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem! Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona. Estàs informat.
Primera parada del bloc informatiu a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió. Carolina Pons, bon dia.
Bon dia. Avui tenim cels amb intervals ennuvolats i baixa les temperatures màximes. Tindrem 21 graus a Tarragona i a Reus, 20 a Tortosa, 19 al Vendrell i 16 a Gandesa, quan el vent bufa del nord-oest moderat però amb intervals de fort i reges que avui poden superar el sud de Tarragona als 80 km per hora. Per demà s'esperen cels poc ennuvolats, pocs canvis, quan a les temperatures mínimes de 5 graus a Gandesa, 6 a Reus, 7 al Vendrell, 9 a Tarragona i a Tortosa. Les màximes arribaran als 21 graus a Tarragona, a Reus i a Tortosa, 20 al Vendrell i 16 a Gandesa. Demà bufarà vent del nord-oest moderat a fort, amb ratxes també molt fortes al sud, que podrien superar com avui els 80 km per hora. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
12 i 24, entrem en matèria. L'exalcalde de Deltebre i el secretari de l'Ajuntament han quedat en llibertat pendents de ser citats pel jutge. Han estat detinguts aquest dimarts en el marc d'una investigació centrada en delictes contra l'administració pública i falsedat documental. La policia ha buscat informació referent a mandats entre els anys 2007 i 2015. L'operatiu començava a primera hora del matí de dimarts amb l'escorcoll de les oficines i els ordinadors del consistori de Deltebre, d'on s'han endut diverses caixes amb documentació. Abans d'aquest escorcoll, avui sabem que ja s'ha havia fet diversos requeriments d'informació a l'Ajuntament. Finalment, han estat 6 els detinguts, entre ells, com els dèiem, l'exalcalde del Tebre, el republicà Gervasi Aspa, i també altres exalts càrrecs i funcionaris de l'Ajuntament. L'exalcalde i el secretari quedaven en llibertat després de declarar davant els Mossos a l'espera que el citi el jutge. Gervasi Aspa va ser alcalde de Deltebre durant 6 anys, en un pacte de govern amb el PSC en què s'alternava l'alcaldia amb el socialista José Emilio Bertomeu. Aspa va presentar la seva renúncia a l'acte de regidor el passat estiu. Esquerra Republicana ha suspès de militància a Aspa i li ha obert un expedient informatiu. Ara mateix el consistori està en mans del PDeCAT. L'actual alcalde, Lluís Soler, refermava la seva voluntat de col·laboració en la investigació i espera que tot s'aclareixi aviat.
Lo que volem pues és que, per una banda, se faci justícia, per l'altra banda, pues que l'Ajuntament col·labora en tot el que sigui com a, en la policia judicial per tal que puguen tindre tota la documentació que faci falta, i en qualsevol cas pues, tindré la màxima confiança en que no han incorregut en cap, esperem que no, que en aquest cas que no han incorregut en cap presumpte infracció.
Reus. Ciutadans ha creat una gestora per liderar el partit després de la polèmica amb el portaveu municipal, que ha denunciat que literalment li han tallat el cap i l'han fet fora de la llista per a les municipals després d'haver fet una denúncia a nivell intern sobre una presumpta conducta irregular d'un alt càrrec del partit. L'agrupació local de Reus denuncia que s'ha imposat el nomenament d'aquesta junta gestora per liderar el partit a la ciutat i no descarten acudir a la Comissió de Garanties de la Formació.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
No deixem la política perquè Félix Alonso ha anunciat que no encapçalarà finalment la llista d'En Comú Podem a les properes generals del 28 d'abril. Ell mateix ho anunciava a través de Twitter. Explica que el codi ètic de Catalunya en Comú l'obliga a triar entre ser candidat o alcalde i diu que amb això no té dubtes. Continuarà, per tant, centrat en l'Ajuntament d'Altafulla. Toni Carmona, de Podem Tarragona, apunta com a possible cap de llista per les municipals, per les generals. Perdó. De les 6 formacions en representació actualment al Congrés, totes, excepte el Partit Popular En Comú Podem, ja han anunciat candidat. Canviem de qüestió. El president de l'Audiència de Tarragona considera un greuge inacceptable que el govern no prevegi construir el nou fòrum judicial en els propers anys i que la ciutat continuï com l'única capital catalana sense un equipament d'aquestes característiques. Per Javier Hernández no es tracta només d'un problema de modernització o de confort, sinó que la manca d'espai fa molt difícil implementar nous models d'organització i de treball, que diu reclama actualment un sistema modern de justícia.
Aquí tenim un problema de creixement, o sigui, no podem créixer més. Tindríem un greu problema d'incorporació de qualsevol nova unitat judicial a la mateixa audiència provincial. Per tant, és una situació, sincerament, molt, molt preocupant i comença a ser, al meu entendre, absolutament de difícil comprensió. La política és la identificació de prioritats. Evidentment, nosaltres no som polítics, però jo el que sí dic és que la justícia és una prioritat per qualsevol societat. Fins a un nou fòrum de la justícia és molt difícil implementar els nous models d'organització i de treball.
L'únic projecte garantit a hores d'ara, la demarcació, és el nou Palau de Justícia de Tortosa, que s'ha d'inaugurar al setembre i ha de permetre concentrar l'entorn de la plaça dels Estudis tota l'activitat judicial de la capital del Baix Ebre. I en plana judicial, una xifra destacada. El jutjat de primera instància número 8 de Tarragona, que aglutina la competència per jutjar assumptes derivats de les clàusules sol, ha ingressat més de 4.000 demandes en un any i mig. Tenen un reforç amb un jutge per tramitar les demandes, però asseguren que no és suficient per donar resposta a tots els procediments en temps. Per cert, avui sabem també que el jutjat número 3 de Tortosa ha citat com a investigat un veí de Roquetes per participar activament i formar part d'una taula electoral l'1 d'octubre al pavelló municipal. Un atestat de la Guàrdia Civil al que ha pogut accedir l'Agència Catalana de Notícies atribueix a l'individu un suposat delicte de desobediència pel que haurà de compareixer davant el titular del jutjat el proper dia 26. I en successos, 3 detinguts a Tortosa per una onada de robatoris amb força a màquines expenedores d'etiquets de zona blava. Els agents van acudir al lloc després que s'activés l'alerta de que un dels aparells estava sent manipulat. Allà van enxapar infraganti 2 homes que forçaven un parquímetre. Tot i que van intentar fugir, els van poder enganxar pocs metres després. La policia local atribueix a tots 3 el robatori de 11 parquímetres a Tortosa. S'haurien emportat 4.000 euros en metàl·lic i haurien causat danys per valor de 12.000. Tenen entre 21 i 25 anys, són de Tortosa. Tortosa i Roquetes i han quedat en llibertat amb càrrecs.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
I atenció a aquesta amb la que arribarem a 2:15 perquè han detingut un conductor de Tarragona després que llancés per la finestra del cotxe una bossa de mà que havia robat. Ho va fer quan sortia de l'àrea de servei del Mèdol, a l'AP7. Un altre conductor va alertar al 112 que havien tirat alguna cosa per la finestra i poc després un control de velocitat interceptava el mateix cotxe circulant a 167 km/h. Finalment el van aturar al peatge de l'AP7 a Salou. La bossa de mà l'havien robat dissabte passat dins un cotxe que estava aturat a una àrea de descans a la Riera de Gaià. Van enganyar el conductor dient que tenia una roda punxada i quan aquest va sortir del cotxe van aprofitar per robar-li. El detingut té 28 anys, és albanès i tenia 2 ordres de detenció pendents per un delicte de furt i un altre de conducció temerària. I la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home que havia mossegat la mà d'un agent i va propinar un cop al pit a un altre policia. El detingut té 36 anys, estava molt alterat, cridant i fora de si. Va ser en un bloc de pisos al barri de Sant Pere i Sant Pau. Estava colpejant un vehicle al carrer de matinada. Això va fer que els veïns de la zona alertessin a la policia. Ha quedat detingut per delictes de danys i atemptats contra l'autoritat. I terrible la notícia que ens porta als jutjats. Un home de 54 anys s'asseurà dijous a la banqueta de l'Audiència de Tarragona, està acusat de violar, maltractar i tancar a casa habitualment una menor que té una discapacitat intel·lectual del 59% amb qui mantenia una relació. El processat la tancava a casa durant hores, l'agredia i la vexava de manera habitual. Quan ella va poder anar a casa dels seus pares, ell enviava missatges amenaçants també a la mare de la víctima dient que la mataria. La fiscalia demana per ell més de 26 anys de presó, 8 de llibertat vigilada i una indemnització de 9.000 euros per la víctima. Coses avui encara sobre la taula. La comissió jurídica que estudia el projecte de dipòsit de residus industrials de Riba-roja d'Ebre treballa en diverses línies d'actuació per aturar-lo. Les presentaran en un esborrany definitiu a la consellera de Territori el proper 20 de març. De moment no han volgut avançar quines són aquestes línies. Els alcaldes de la Ribera d'Ebre reconeixen que no serà fàcil frenar el projecte i s'aferren a la voluntat política de paralitzar-lo. La presidenta del Consell Comarcal de la Ribera és Gemma Karim.
El projecte està en una fase molt avançada, que això ja s'ha dit. El projecte en temps i forma s'ha fet els passos correctes, però bueno, clar, jo ara no te puc dir les coses petites que s'han anat veient a on possiblement se pugui agafar. Vull dir, també dependrà de voluntats polítiques i més coses.
I sembla que avança el projecte del Consorci d'Aigües de Tarragona per abastir d'aigua potable la Baixa Segarra. Es preveu una connexió per pujar l'aigua fins al poble més elevat de la comarca i bombejar-la a la resta de municipis. L'estudi preveu una connexió des de Sarral fins a Forès, el poble que està a major altitud, amb la intenció de bombar l'aigua aprofitant el desnivell natural fins a la resta de municipis. Per al president del Consell Comarcal de la Conca, Francesc Benet, es tracta d'un projecte molt més vertebrador.
Un projecte més vertebrador de territori, vertebrador de la comarca, vertebrador també d'aquest nus que pretenem tenir amb el camp de Tarragona d'una manera més plena. No? Un cop bombegem l'aigua fins a la Forès, ens cau morta fins a la resta de, municipis.
12:33, a Tarragona, la Torre del Pretori ha patit un nou despreniment. Ha caigut part d'un carreu al carrer Sant Hermenegil i s'ha trencat en trossos força grans. Hi han treballat bombers, Guàrdia Urbana i tècnics de patrimoni. Recordem que el passat 4 de març ja es va haver de sanejar la façana per un carreu poc reforçat i es van retirar les pedres afectades, que estaven a 14 metres d'alçada. I no deixem Tarragona, perquè avui sabem que s'instal·laran nous reductors de velocitat en diversos punts per evitar accidents i atropellaments. Es tractarà l'asfalt, però també es posaran rampes a banda i banda i abans dels passos de vianants. Es posaran als barris de Sant Pere i Sant Pau, a Camp Clar, Torreforta i Sant Salvador, també al carrer August i a la Rambla Francesc Macià, on l'any passat va morir atropellada una dona. El cost total de la intervenció serà de 38.000 euros. I arribarem a les 12:35 amb la xifra del matí. Són els 10.776 habitants que les Terres de l'Ebre han perdut en 5 anys. Pocs municipis ebrencs s'escapen d'aquest balanç negatiu. Dels 52 pobles del territori, 42 tenen menys de 5.000 habitants i més de la meitat no arriben als 1.000. Ni tan sols amb l'arribada de població immigrant abans de la crisi es va frenar la pèrdua d'habitants. Els experts veuen la regressió demogràfica reversible, això sí, fomentant subsistemes urbans i més activitat econòmica. I una altra xifra, perquè el nombre de passatgers que han passat per l'aeroport de Reus durant el febrer ha caigut un 42% respecte al mateix període de l'any passat. Hi van passar 3.900 passatgers. De fet, durant els dos primers mesos d'aquest 2019, l'aeroport acumula prop de 10.000 usuaris. És un 27% menys que l'any anterior. I un apunt en plana cultural, el curtmetratge L'última verge, guanyador dels Premis Gaudí, obrirà el nou Festival Breus de Reus, que pren el relleu a l'antic Festival Europeu de Curtmetratges. S'inaugurarà el proper dia 21 al Teatre Bartrina i durant 4 dies al festival s'hi projectaran més d'una quarantena de curtmetratges d'arreu d'Europa i d'àmbit català. Totes les entrades a les sessions que es projectaran són gratuïtes. Música. pràcticament 36 minuts que passen de les 12, molt ple avui l'espai informatiu. Tenim també un apunt d'esports. Estefania Cabrera, bon dia.
Bon dia, Mònica. El Reus Miró torna a guanyar després de l'ensopegada a Europa. Els rojinegres han vençut de manera contundent per 2-7 en la seva visita a l'Alcoi, el colista de la Lliga. Ja al primer temps, els reusencs es col·locaven amb un avantatge de 5 gols, i a la segona meitat, després del descans, els locals retallaven distàncies, però Marc Julià feia l'1-6. Els valencians feien el segon, però al minut 41 Àlex Rodríguez anotava el 2-7 definitiu. Amb aquesta victòria, i tenint en compte que el Liceu ha perdut amb el Noia, el Reus es col·loca tan sols un punt del segon lloc de la classificació, que l'ocupen els de la Corunya. Aquest dissabte, 16 de març, a les 9 de la nit, el Reus rebrà el Palau d'Esports a l'Igualada. I pel que fa al futbol, m'agradaria destacar la presència de 2 jugadors de la província amb la selecció espanyola. D'una banda, l'ebrenca Emma Martín disputarà el monitorneu d'élite sub-17 a Suècia entre els 18 i 30 de març. Emma Martín actualment milita les files del Deportiu Alavés, i l'altre jugador, Ricard Sánchez, de Sant Jaume dels Domenys, participarà a la ronda élite del Campionat Europeu Sub-19, que celebrarà del 18 al 27 de març a Holanda. El del Baix Penedès juga actualment al filial de l'Atlético de Madrid a Segona Divisió B.
Molt bé, doncs haurem de seguir la pista, no? El talent tarragoní en aquestes competicions. Gràcies, Estefania. Per cert, en plana esportiva també em dedica, mort als 84 anys, l'expresident del Nàstic de Tarragona, Antoni Vallverdú. Va presidir el club més de 12 anys, entre finals dels 80 i fins l'any 98. Vinga, 37 minuts que passen de les 12. Ens aturem un minut escàs per la publicitat i continuem, que hi ha molts temes avui.
Déjeme que hagamos un poco de memoria.
Este es un caso de película.
Cambia por completo el escenario.
Un invierno con complejo de primavera.
Oigo voces.
Así somos nosotros.
Va a ser una catarata de medidas.
Y un verdadero impulso político.
¿Por qué es así como una media luz?
No se vayan, que se lo vamos a contar.
13 al día. De lunes a viernes a las 8:30 en 13.
Cuestionarte. No saber si es justo lo que pago por mis seguros. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Curto López, abogados, t'ofereix aquest espai.
Doncs jo no sé si cal ni que els presenti, perquè ja els coneixen. Però bé, avui sí que ja hi som tots, la família al completo. Tenim aquí el Miquel Curto, el Luis Miguel López i el doctor Arturo Ortega. Què tal? Benvinguts.
Bon dia. Molt bon dia.
Muy buenos días. Ara ja tenim
a Miquel aquí. Ara ja som tots. Miquel, et vam trobar a faltar la setmana passada.
Està un poquito más tranquilo. Estos meses han sido cruciales.
Ens van dir que estaves al jutjat. Dic jo que feies més falta allà.
És raro. La defensa... Des dels ciutadans.
Buenas, Dana. Tu sempre allà al peu del canó. Sí, senyor, digues que sí. Vam obrir el tema la setmana passada de, Luis, graus d'incapacitat, no? Volíem avui clarificar conceptes sobre això.
Sí, Mònica. Sí? Vamos a hablar sobre las incapacidades, que es nuestra especialidad, y para eso tenemos al doctor Arturo y a Miquel. Vamos a empezar, pues, por las diferentes incapacidades que hay.
Sí.
Como la parcial, Miquel, la incapacidad parcial. ¿Quién puede optar para una incapacidad parcial y qué es una incapacidad parcial?
En principi, dic que la gent, quan ve el despatx o la gent parla entre si i tal, se fa un lío una mica, no?
Sí.
Una parcial què és? Una total què és? Una absoluta què és? Jo tengo la...
O sigui, n'hi ha 3? Parcial, total i absoluta?
N'hi ha 4, i la gran invalidesa.
Vale.
Per començar, jo començaria de la de menys a la de més, d'acord? La parcial és aquella incapacitat que tu tens una sèrie de lesions, ja sigui per accident o per enfermetat, les quals te provoquen una sèrie de limitacions,
sí,
que si bé no eviten que tu puguis continuar fent la teva pròpia feina, tens una disminució de rendiment o tens un patiment afegit, no?
Vale.
És a dir, tu per a complir amb la teva feina, els requeriments de la teva feina, doncs has de donar més de si, on hi ha un plus de sofriment, o realment hi ha una sèrie de feines que no pots, del teu professorama, que no pots fer, no?
Vale.
En aquest cas, la llei, el que di, això seria la definició d'incapacitat permanent parcial, que el teu rendiment tens una disminució, tens una disminució més o menys del 33%, d'acord? I en aquest cas la llei el que diu és que t'indemnitzaran en 24 mensualitats de la teva base reguladora. La base reguladora és el que et cotitza l'empresa, d'acord? I ja està, i continues treballant.
Vale, fem una cosa, si et sembla, Miquel. Arturo,
sí.
Jo no estava preparat,
sí, que expliqui un cas.
Un exemple.
Vamos a ser pràctics.
Posa'm un exemple, ara que sabem, ens ha deixat clar una mica, no? Que és la parcel·la, que anem de menys a més. Un exemple. Sí.
A veure. Un aclariment, una precisió abans de tot això. Una incapacitat laboral depèn fonamentalment de la feina que facis.
Correcte.
Per exemple, amb un problema de l'espatlla dreta, jo puc fer la meva feina de metge. Passar consultes, escriure informes, no sé què, però una persona que estigui fent una feina física, que estigui muntant bastides, per exemple, andamios, no la podrà fer. Llavors, la incapacitat laboral depèn de la feina que faci.
És professional.
La mateixa lesió pot tenir més o menys conseqüències o pot limitar-te algunes i no la majoria, etc etc. Llavors, doncs, parlem d'alguna feina concreta.
Un cartero. Venga, vamos a ponerlo complicado.
Ara m'ho fas molt complicat.
Perquè tenia una altra cosa al cap.
Aquella imatge de TV o del cartero amb el sac de les cartes i passejant-se pels llocs no passa, perquè ara venen amb la moto i les van deixant.
T'ho anem complicant cada vegada més, Arturo.
Home, m'ho fa molt complicat. Un cartero, doncs a lo millor pot tenir un problema, per exemple, si té un problema visual i no pot conduir, un problema de limitació visual no li permet conduir, perquè és un perill per a ell i per als altres, però sí pot fer repartiment a peu, per exemple, el que estàvem dient. Llavors, les teves tasques no pots fer el viatge en moto, però sí pots fer petites àrees, conduir, caminant cap als llocs, etc, repartint els avisos i aquelles coses.
Per exemple, posaria un exemple molt gràfic.
Però m'ho ha fet molt difícil.
Un exemple molt gràfic d'assumptes que hem portat bastant. Un policia municipal, no? Policia municipal que, per exemple, té uns problemes físics d'esquena o de o cervicals, de genolls, que fa que les tasques físiques que n'hi ha moltes dins del,
no, clar, clar, sí,
d'un policia no les pugui realitzar. Però pot realitzar tasques, per exemple, d'atenció al públic a l'oficina d'atenció de comissaria i tasques administratives. Pues aquesta seria, per exemple, un exemple d'una incapacitat permanent parcial. És a dir, pot continuar treballant de la seva feina, però hi ha determinades feines que no pot realitzar.
Molt bé. Vale, això ha quedat clarificat una mica el tema de la parcial. Voleu afegir alguna cosa més a nivell legal per entendre'ns?
Bueno, la parcial, el que també serveix moltes vegades és per dir, vale, d'acord, aquesta persona pot continuar realitzant la seva feina, té unes limitacions, se li dona aquesta indemnització, però tu amb aquest reconeixement després te pot servir per anar a la feina i demanar una requalificació del lloc de treball.
Mira, és molt interessant.
I això és molt interessant.
Sí.
Que t'adaptin el teu lloc de treball a les teves limitacions. És a dir, que el servei de prevenció digui, aquest senyor té aquestes lesions, d'acord, pot continuar fent la seva feina, però hi ha una sèrie de requeriments que no pot realitzar, o una sèrie de feines que no pot realitzar, o readequar-li respecte a les seves patologies i les seves limitacions.
I això, Miquel, està, diguéssim, no sé si és la paraula correcta, però clarament estipulat, obligat per llei, o sigui, no acostuma a ser un tràmit fàcil?
Molta gent no ho sap, però això ho diu la llei de prevenció de riscos laborals. És a dir, la llei de prevenció de riscos laborals diu que quan una persona ha tingut una baixa llarga i després s'incorpora a treballar però li han quedat unes limitacions, que és totalment compatible amb la incapacitat permanent parcial, pot demanar la requalificació del seu lloc de treball. I l'empresa té l'obligació d'enviar al treballador al servei de prevenció de riscos laborals per a que li faci un reconeixement metge i que aquest metge laboral digui això pot fer, això no pot fer, això ho pot fer, però han de prendre aquestes mesures correctores, etc. etcètera.
Això parlem qualsevol empresa, sigui com qualsevol, sigui, de gran o de petita.
Qualsevol.
Sí, sí, sí. Per qualsevol. Posar un altre exemple més d'això, i a més d'un camp que conec millor que els carters.
Tu estàs carter. Una abraçada des d'aquí. Una abraçada als carters i carteres, sisplau.
Tens un auxiliar d'infermeria, un cuidador geriàtric, un cuidador en assistència domiciliària que atenen persones. Tens un problema lumbar i no pots carregar pesos i, per tant, tens dificultats per atendre gent que és dependent per necessitat. Però hi ha altres tasques que sí que pots fer.
Correcte.
Doncs això et donaria una incapacitat parcial. Miri, jo no puc carregar els pacients, però sí que puc fer altres feines de menys exigència física.
És el cas més habitual amb els que us trobeu? Vosaltres treballeu amb aquest tipus de casos a diari, als jutjats? O sigui, les incapacitats parcials és el més habitual? No.
Les més habituals són les que venen ara, que és la incapacitat permanent total.
Uh-huh. Jo, una pregunta, si em deixes... Això és el que t'he d'improvisar. Sí. Moltes vegades la gent fa... Jo intento explicar-ho de la manera següent. Fa el que faríem tots com a treballadors, però que al final estan treballant en contra seva. Jo és que tinc dificultats per fer aquestes feines, les companyes me supleixen, les companyes m'ajuden i jo faig menys feina, ja. Però sobre el paper, tu estàs fent d'auxiliar d'infermeria perfectament tots aquests anys. Llavors, és important, quan ja comencin a haver feines que no puguis fer, començar amb això, perquè això posa el primer esglaó en una escala, desgraciadament,
el problema és que hi ha molt,
de baixada.
El problema és que hi ha molt de desconeixement, i ara faré, ja saps que jo soc molt crític amb la seguretat social, i aquí faré, i aquí faré una crítica. Encara que la llei reguli que existeix aquesta incapacitat permanent parcial, la seguretat social per a ella és com si no existís.
Ah, no?
No en dona pràcticament cap d'incapacitat permanent parcial.
T'anava a dir fantàstic, però...
Pràcticament cap. Pràcticament.
I per què, això?
Espontàniament, vol dir allò que deien, vas al tribunal mèdic, te reconeixen la limitació i pam.
No? Tribunal mèdic, que poden anar al podcast de la setmana passada per
recuperar.
Inclús quan
vas a judici, els abogats de la Seguretat Social te contesten, no, és que, claro, esto es un enriquecimiento que quiere el trabajador porque puede continuar trabajando y encima le darán una indemnización y tal, ¿no? És a dir, i jo sempre contesto, això ho regula la llei, mentre ho reguli la llei...
M'estàs deixant una mica esparverada, o sigui, quan realment és una cosa legalment reconeguda, o sigui, que és obligació, no?, que et posin traves d'entrada.
Pràcticament, unes incapacitats per a més parcials s'han d'anar a guanyar als jutjats.
Ah, sí?
Si no, no se n'aconsegueixen.
Oye, i una pregunta.
Però precisament per això és important que això es reconegui en el seu moment. És important que es reconegui en el seu moment perquè, si no, jo he estat treballant i ara no puc més. I llavors te diuen l'altre. Escolti, si vostè fins ahir porta 15 anys treballant sense cap problema i ara em diu que de sobte no pot treballar.
Per tant,
Lluís, ara és el tema. Vinga, va.
Quina pregunta tenies?
No, obtienes una incapacidad parcial, pero sigues estando enfermo y empeoras. ¿Puedes ir a una incapacidad total?
Sí. Totes les prestacions d'incapacitat permanent cada dos anys se poden revisar per agreujament o per milloria.
Però antes, por ejemplo, a los seis meses, si empeoras?
En principi, ha de ser un empitjorament molt, molt, molt ostensible que justifiqui aquesta circumstància excepcional de poder revisar abans del pla fixat. O, per exemple, que tu tingues una incapacitat per un motiu, per una enfermetat, i que tingues un accident de tràfic que no té absolutament res.
Res a veure, ja. No,
sí.
Però també et fan revisions per millora i te diuen, al cap d'un any ho revisarem, i te criden als 7 mesos i te diuen que estàs bé.
Bueno, però és que
dic, això dels terminis deuen anar una mica...
La llei diu que hi ha uns terminis que s'han de respectar, però després hi ha circumstàncies excepcionals que es poden, que et poden afavorir o et poden perjudicar. Uh-huh. D'acord?
La veritat és que, mira, anàvem a parlar avui de graus, ens hem quedat en grau en un, però mira...
Jo crec que el pròxim programa
haurem de continuar.
És que, clar, és bastant extens explicar-ho i perquè els oients ho puguin explicar.
I molts matisos i moltes
situacions
possibles.
Clar, i cada persona, evidentment, tindrà uns components diferents, no? Mm. Mira, però avui ja hem après diverses coses, tipus de graus d'incapacitat parcial, total, absoluta o la gran invalidesa. Ens hem quedat avui amb la parcial, no?
I, a més, és una incapacitat que cuesta de oír.
A mi m'agradaria tornar a repetir, molt important, que inclús, encara que no tingués reconeguda una incapacitat permanent parcial, perquè això és un altre aspecte, si el treballador ha tingut una baixa de llarga duració i que no s'ha acabat de curar, li han quedat seqüeles, inclús encara que no tingui suficient, no estigui suficient malament per a poder demanar una incapacitat permanent parcial, pot demanar-lo de la requalificació del lloc de treball.
Val.
I això és molt important que sàpiga, i algun dia hauríem de fer un programa parlant de d'aquest sí. assumpte, que és molt
interessant.
Doncs ho farem la setmana vinent, si us sembla, reprenem amb aquesta qüestió, no?, dels graus d'invalidesa, graus d'incapacitat, perdó. De tota manera, si algú que ens estigui escoltant ara s'hagi reflectit en algun moment, té dubtes, que sàpiguin que poden trucar a la porta de Curto López Abogados.
Que no duden en llamarnos, nosotros o le atenderemos. La dirección, seguro que...
Me la sé.
Ya te la sabes.
Me la sé. Carrer Ritori Faus 27, cantonada Marqués de Montoliu de Tarragona. Però vaja, que teniu també, treballeu a tota la demarcació de Tarragona, sí. Per tant, si algú ens està escoltant també des de les Terres de l'Ebre, també teniu despatx allà. Jo els dic el telèfon 977-22-35-22 i us atendran fantàsticament el Luis, el Miquel i el doctor Ortega, si convé.
La primera visita se la haremos gratuita. Eso es
important.
Eso es importante porque... le escucharemos y le intentaremos encauzar por donde sea preciso.
Doncs la propera setmana més i millor. Miquel, Luis, Arturo, gràcies.
Bon
bona
dia,
setmana.
Gràcies.
Bona setmana vinent.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica,
com
què tal?
Estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Odena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
L'agenda comença a Tarragona, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública. Poemes d'exili, una selecció de poetes del Camp de Tarragona, és en el marc del Ple pel Català al Camp de Tarragona. És una activitat gratuïta, però l'aforament és limitat. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Pública, Poemes d'exili. També a les 7, a l'Espai Turisme, avui xerrada, el vi i la salut, mites i realitats. És la segona de les 9 sessions que formen el cicle La ciència i el vi, que vol donar a conèixer el vi des de diferents vessants. Cal inscripció, és a les 7, a l'Espai Turisme de Tarragona. I també a Tarragona, l'antiga audiència, a 8:15 del vespre, avui conferència dels Amics de l'Òpera de Tarragona dedicada a Rodelinda, de Händel, que representa el Gran Teatre del Liceu aquest mes de març. A Reus avui a 6:15 de la tarda, visita guiada al refugi de la Patacada, cal reserva prèvia al 977-010-660. A 7:45 del vespre a la Biblioteca Central Xavier Amorós es presenta la darrera novel·la de la reusenca Maria Lluïsa Amorós. Avui sabrem més de Berenar sota les moreres. També a 7:45 del vespre, al Centre de Lectura de Reus, continua el cicle dedicat a l'actriu Meryl Streep, avui amb la projecció dels Ponts de Madison, en versió original subtitulada. Entrada lliure. A Cambrils, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural, debat a l'entorn de l'aportació de les dones en la construcció d'Europa. Moderarà aquest debat Marta Domènech, responsable del Centre Europe Direct. I a Constantí, a les 7 de la tarda, el Sindicat Agrícola continuen les aules d'extensió universitària per la gent gran, avui dedicades a Montserrat Abelló i Maria Aurèlia Campmany, dues grans escriptores centenàries.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Pràcticament 4 minuts per arribar al punt de la una. Avui arribem amb aquesta cançó. Els proposo aquest viatge en el temps fins l'any 1961 per escoltar O Caro. Li diran per què? Doncs perquè avui, senyors i senyors, fa 80 anys, estupendos, Neil Sedaka. Arribarem a la una repassant allò que és el més comentat a aquesta hora a les xarxes socials. D'això ja saben qui se n'encarregues, la nostra companya, l'Estefania Cabrera. Estefania, bon dia una altra vegada.
Bon dia un altre cop.
No és ni el Sedaka trending topic.
No.
Ho hauria de ser. Aquí ho deixo.
Doncs sí, en lloc d'uns altres que ja podria ser.
Podria ser, molt millor,
sí,
no?
Sí, sí.
Com està la cosa avui, a veure?
Doncs estan, bueno, podríem dir que hi ha presència política, no? Ja s'apropen les eleccions, llavors hi ha presència política.
Què en tindrem d'aquest caldo?
A la cinquena posició trobem Con tu voto Podemos.
Sí?
Ja podem imaginar per on va, no?
De quina formació política ve?
Sí, perquè avui, bueno, comencen les votacions, les primàries a la Comunitat de Madrid, i llavors Con tu voto Podemos és el hashtag de Podemos per a...
I l'han situat a quina posició?
Cinquena.
Cinquena posició,
sí,
eh?
Sí, fa poc, o sigui, ha canviat una mica tot.
Quarta.
La quarta posició, Maldito Plástico, perquè, bueno, això és un bon trending topic, sí, perquè Greenpeace està manifestant a l'abocador madrileny de Valdemín Gómez en contra del plàstic. Llavors,
molt bé.
Bueno, és trending topic i, bueno, està bé, no?
Un tema, el del plàstic, del qual parlarem, eh? Estem preparant un dia un debat sobre això, de quan plàstic fem servir i iniciatives que estan treballant, per reduir-lo, perquè és impressionant. Mm-hmm. Molt bé, quarta posició, tercera.
Bueno, tercera tenim GH Duo 13 de marzo.
No em diguis.
Sí,
aquesta perquè... hora és trending topic,
sí,
gran hermano.
És que crec que ahir van, bueno, per el que he llegit per aquí, van a, bueno, van fotre la bronca, no?, a un dels concursants per actitud machista.
Déu-n'hi-do.
Llavors la gent, doncs, està comentant per Twitter el que va passar ahir.
Molt bé.
I la segona posició és Feliz Miércoles.
Poc original.
I la primera...
Ai, quina cara ha posat l'Estefania? Ha posat cara de que us sorprendrà ara.
No, 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 però la primera és: si no eliges PP, ellos vuelven.
Ah, o sigui...
Sí, i és que el PP, el Partit Popular, ha tret aquest missatge amb un vídeo de coses, bueno, ridícules, o que, però, bueno, semblen ridícules per ells, de Pedro Sánchez.
Molt bé, o sigui, batalla política ja, tot i que no ha començat, estem en precampanya, encara bé, no hem deixat mai d'estar-ho,
sí,
però...
Exactament, és 4 anys més de Pedro Sánchez serien 4 anys més de circo.
Déu-n'hi-do, i l'han situat a la primera posició, sí, sí, és el sí, més comentat ara mateix a aquesta hora a Espanya, aquesta iniciativa, doncs, de comunicació del Partit Popular. Déu-n'hi-do, i encara no estem en campanya oficial,
sí,
jo no,
sí,
no sé el que ens ve a sobre, no... Intentarem nosaltres gestionar-ho el millor possible perquè vostès també puguin fer-se una idea clara de tot el que ve i tot el que ha de passar i que estiguin informats. Doncs ens queda un minut. Tenim trending topic mundial, allò que diguis interessant.
Bueno,
continuen les bandes coreanes.
Sí,
sí?
És això.
De sí, veritat
sí,
m'ho dius?
Sí, jo crec que han d'estar a un període de premis o reconeixements a la indústria musical de Corea i, bueno, Overspring, Park Boom... És el trending topic, és una noia actriu i cantant, crec que de Corea, i bueno, li han donat un premi, diria.
A nivell més comentat, a nivell
sí,
mundial.
Déu-n'hi-do. Sí. I és curiós, ahir una de les tendències era que la gent discutia com es deia la maquineta de treure punta al seu país.
De veritat?
Sí, sí, sí. No
quines
sé.
Quines coses, de veritat, a mi em fascina. Això em té fascinada. I insisteixo, Estefania, hem de parlar un dia de bandes coreanes, perquè
sí, sí,
a mi aquest tema em té una mica boja, Però bé, ja dic jo que hauria de ser trending topic Neil Sedaka, i a que tocar-ho el millor ens aniria la vida. Gràcies, Estefania. Fins
gràcies,
ara. Amb Neil Sedaka arribem a la una. Ara notícies i tornem de seguida.
I am but a fool.